una baixa de més baix perfil, és el de Xell Font, la tercera portera de l'equip.
Tema Salma Parayuelo, no està confirmat que marxi?
Encara no. La Ruth Vilà ens va explicar fa uns dies que l'atacant aragonesa no renovarà contracte, però, és clar, amb aquesta data habitual del 30 de juny dels contractes, avui dia 28 hem de dir que a Salma Parayuelo li queden dos dies com a futbolista del Barça. El seu futur és incert perquè les seves pretensions econòmiques no convencen els equips. També queden dos dies de contracte amb el Barça a Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón. Això sí, en aquest cas, s'espera que totes dues renovin i continuen vestint de blaugrana la temporada vinent.
Sense fitxatges confirmats, encara.
Sí, exacte. La primera plantilla, cap fitxatge confirmat. Però, per exemple, sí que podem explicar que avui ha jugat la selecció espanyola femenina sub-19 amb la defensa Júlia Torres com a titular, un fitxatge blaugrana de futur que vam avançar al Fem Futbol. També et destaco Liv Pennock, futbolista neerlandesa nascuda al 2018. Per tant, no fitxatges del primer equip, però sí apostes de futur.
Per tant, ara mateix com queda oficialment la primera plantilla del Barça?
Només mirant les jugadores oficials de la primera plantilla, sense especular sobre futbolistes que pujaran del B, sense res, ara mateix l'equip de Pere Romeu, sumant i Marta Torrejón i Graham Hansen, que en principi s'han de quedar, 16 futbolistes al primer equip. Dues porteres, Cata Coll i Gemma Font, i només 14 futbolistes de camp. 5 defenses, 6 migcampistes i 3 atacants. Evidentment, no serà així quan comenci la Lliga i la polivalència dins la plantilla del Barça fa que les posicions tampoc siguin exactes. Però, de moment, sí que podem dir dues porteres, 14 jugadores de camp.
Hi ha molta, molta feina per fer. Jo crec que avui era interessant fer aquesta fotografia perquè demà passat serà dia 30 de juny, s'acaben contractes i caldrà veure què passa amb Salma i, sobretot, a quines jugadores arriben. Gràcies, Marc.
Fins ara.
Passa un minut de les 8 del vespre. Duplantis encara no prova, eh? Recorda el món, segon intent?
No, encara.
En té dos, eh? Recordem-ho. Va, notícies amb la Gemma Bonet. Hola, Gemma, què ens expliques?
Hola, què tal? Bona tarda. Els pares d'un nadó de 3 mesos que ha mort a Sabadell per presumpte maltractament han estat detinguts i han ingressat a la presó aquest diumenge mateix. Ells mateixos van trucar el dia de Sant Joan al servei d'emergències per alertar que la criatura no respirava. Quan van arribar al domicili van poder-lo reanimar i el van traslladar a l'Hospital Parc Taulí. Divendres, però, la criatura va morir a causa d'aquestes lesions. Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura tenia símptomes de possible maltractament tractament i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. Demà hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores. Està convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. El Ministeri de Transports ha decretat també que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73%. I circularan el 65% del total de trens de mitja distància. Més qüestions. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per calor nocturna intensa aquesta pròxima matinada. Serà sobretot a les comarques de Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. I acabem amb un apunt de la plana internacional, i és que a la guerra d'Ucraïna hi ha hagut almenys 3 morts en 2 bombardejos creuats. Un atac rus amb bombes guiades a Zaporizhia ha fet 2 de les víctimes, amb més de 16 ferits. El Kremlin assegura que ha conquerit 2 localitats de la zona. Vladimir Putin, el president rus, ha admès les dificultats per avançar en aquesta guerra.
Sí, veiem els problemes, en som conscients i estem responent. Però, sens dubte, garantirem la seguretat tant del país com dels nostres ciutadans, així com la inviolabilitat de les fronteres de Rússia a llarg termini. Això és precisament el que busquem.
I acabem explicant-vos que continua tancada la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, després que aquest migdia s'hagin retirat les restes d'una balena en descomposició que havien arribat fins la sorra. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i d'una excavadora. Se sospita que és el mateix animal que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. La policia local explica que ara s'ha de descontaminar la zona i que encara poden trigar 24 hores o fins i tot una mica més, per poder reobrir la platja.
Gràcies, Gemma.
Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
passa el turó aquí en Queen, amb aquest 7-6 al Rai. Va, última hora de Tot Gira. Traca final espectacular. De seguida parlem del Tour de França i del Gran Depart de Barcelona. Tinc moltes ganes de parlar del que ens ve la setmana que ve. De seguida amb l'Isaac Vilalta, amb l'Olga Ábalos i amb el Xavi Llobet. Però abans ens fixem en el futbol, perquè si abans ara parlava el Marc Andrés de l'Europeu Sub-19 femení, que ha començat amb avui partit de la selecció espanyola, amb algunes jugadores catalanes, 5 d'elles catalanes, també pendents de l'Europeu Sub-19 masculí, que ara mateix comença, ho fa a Gales, els pròxims dies jugarà a Gales, avui. Partit inaugural, s'està jugant a Gales, el partit entre l'anfitriona, Gales, i Espanya és el primer partit d'aquest europeu.
I Espanya està golejant per 5-0, el partit al minut 2 de la segona part. Ha marcat Xavi Espart un dels gols, i l'altre també n'ha marcat a Quim Junyent, un jugador que també pertany al Barça fins al 30 de juny, després haurà de fer les maletes cap a Almeria. I també pendents de si jugava Salines, aquest jugador pretès pel Barça, però és un jugador que està sancionat i, per tant, avui no juga. 5-0 al 3 de la segona part, a banda dels gols d'Espart i també de Junyent, ha marcat Morante, que n'ha fet un parell, i Iñáñez.
Per cert, recordeu que tenim aquesta enquesta oberta a x.com/totgira. Us demanem qui creieu que serà la pilota d'or d'aquest Mundial, l'MVP.
Enquesta amb un resultat molt clar. Us donem 4 opcions. Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé. I el 70% dels oients dieu que serà Messi l'MVP d'aquest Mundial. El 15% Mbappé, el 7% Dembélé. I alerta perquè l'opció menys votada és la de Lamine Yamal. El jugador del Barça té només un 6,4%.
Molt bé. Passen 7 minuts de les 8 del vespre. D'aquí a 6 dies comença un dels grans esdeveniments de l'estiu, sempre marcat en vermell, però aquest any en especial, perquè dissabte comença el Tour de França, a Barcelona.
Torna el millor ciclista del món.
Quel effort il est en train de produire! Il a surclassé la concurrence!
Tots contra ell.
Una victòria èpica que lo proyecta encara de più de la leyenda.
Contra el millor ciclista del moment.
Et le plus grand cycliste de l'histoire moderne.
El caníbal del segle XXI.
La fata!
Canta Sanremo! Canta Sanremo!
Falten 6 dies pel Tour.
Ha vinto su Blockhaus, ha vinto a Corno alle Scale, ha vinto a Pila, ha vinto a Cari.
Falten 6 dies pel Gran Depart a Barcelona. Un tour per la història.
Les tres primeres etapes del Tour d'aquest any seran en territori català. I el Gran Depart, la sortida del Tour, la posada en escena de què tothom està pendent, serà íntegrament pels carrers de Barcelona. Com ja va passar el 57, el 65 i el 2009, aleshores va passar el Tour per Barcelona. Ara, 17 anys després, la millor cursa ciclista del món torna a posar el comptador a zero als carrers de Barcelona. I aquest Tour no és un Tour qualsevol. És el Tour en què l'insaciable i incansable Tadej Pogacar vol fer història guanyant el seu 5è Tour i posar-se a l'altura dels més grans, el selecte grup d'Anquetil, de Merckx, d'Hinault i d'Indurain. Però és també el Tour en què veurem potser la millor versió dels últims anys de Jonas Vingegaard. Veurem si per fer ombra a Pogacar. I en què es presentarà el millor ciclista jove del moment, el francès Paul Sexas. És un dels millors tours de la història i el tindrem a casa. Avui, a 6 dies que això comenci, àmplia prèvia del Tour amb l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac.
Què tal, com estem?
L'Olga Ábalos, directora i cofundadora de la revista Volata. Què tal, Olga?
Hola, bona tarda.
Que em fa molta il·lusió saludar-te, perquè no sé si ho recordes, però tu i jo érem companys de facultat.
Ho sé perfectament, i dubtava si dir-t'ho o no en antena, perquè em feia vergonya.
Sí, ja t'ho dic jo així, d'entrada ja t'ho dic jo, sí, me'n recordo perfectament, sí.
Jo també me'n recordo.
No sé si vam coincidir molts anys, el primer curs de facultat segur.
Segur.
Sí.
Jo és que tinc alguns anys que els tinc una mica borrosos, d'aquella època. Però que hem coincidit a classe, segur.
Sí, sí. És més, mira, diré una cosa. Diria que pel tema del cognom Ábalos Clopés havíem fet algun treball junts a primer de carrera, els primers dies, allò que ens ajuntàvem, que no ens coneixíem, ens ajuntaven per tema alfabètic. I crec que havíem fet algun treball junts. Mira el que et dic, eh?
Doncs, mira, tens més memòria que jo, però tot pinta que sí, que segurament.
Molt bé, doncs vinga, ja queda dit i així ja ho matem. Xavi Llobet, extriatleta professional i home de ciclisme, pels cinc sentits, en estat pur, vinculat des de fa molts anys a tot el que tingui a veure amb el ciclisme. Com estàs, Xavi?
Molt bona tarda, David. Molt bona tarda.
Ganes de Tour teniu, tots tres? Sí, no? Suposo.
Sí.
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 Jo no sé si és confessable. Jo ara mateix tinc moltes ganes que passi Barcelona i Catalunya. Després, quan ens hi trobem,
sí?
No voldré que marxi. Però aquestes setmanes prèvies, i això amb el Xavi i amb l'Olga, de fet, també ho hem comentat molts dies, moltes vegades t'absorbeixen tant tot és tan intens que estàs esgotat abans de començar, i per tant ara mateix la sensació és aquesta, que passi tot, però no, no, quan hi siguem ho gaudirem moltíssim.
No hem d'oblidar que això del gran départ, de tres etapes inicials aquí a Catalunya, això no havia passat mai, Isaac, altura ha passat per Barcelona, però que les tres primeres siguin a Catalunya, això no havia passat mai.
No, no, primera vegada.
I per tant, això, evidentment, és històric. Us faig així d'entrada, de cop al vot, una pregunta a tots tres. Creieu que veritablement aquest serà un dels millors tours dels últims anys, Xavi?
Jo t'ho confirmo, i a més, a part dels que has anomenat, que són poder les primeres espases, jo considero que fins i tot hauríem de tenir en compte la formació del Lidl Trek i sobretot la formació de Red Bull. Red Bull crec que poden ser un dels que poden animar més l'edició d'enguany, perquè entre Lipovic, Evenepoel i tots els altres que ja han diguem, informat, crec que pot ser un dels tours amb més, entre cometes, més gresca dels que hem viscut.
Olga, tu com ho veus?
Sí, sí, jo opino el mateix. A banda de Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que en totes les porres segurament ocupen el primer i el segon lloc, veurem qui, no? Quines posicions. Crec que serà un tour on hi haurà molts actors secundaris. Ara molt bé el Xavi ho deia, amb el Red Bull, però és que també tenim Ayuso, no? Veurem com serà el tour d'Ayuso i també d'altres corredors, Lenny Martínez. Hi ha moltíssims que poden donar molt de joc.
Isaac?
Jo crec que, no sé si serà el millor o serà tan espectacular, probablement, però el que sí que tinc bastant assumit és que serà el tour amb els registres, amb els millors registres de la història. És a dir, el tour, no sé si amb números globals amb més velocitat, però sí amb el que es mouran millor números. Ja sabem que el ciclisme actual és molt científic, és molt tecnològic, que tot està calculat al detall, i jo crec que l'estat de forma dels principals candidats és millor que mai, i per tant els millors números es mouran en aquest Tour de França.
Molt bé. D'entrada, Isaac, dibuixem el que seran aquestes tres primeres etapes en territori català. Què és el que tindrem?
Mira, la primera és una crono per equips, clàssica i pura, amb un asterisc final que ara l'explicarem. Pels carrers de Barcelona, jo des d'abans parlaves del Grand Depart, des que hi ha el Grand Depart i sobretot en ciutats fora de França, crec que això està molt, molt ben definit, és un gran aparador turístic. Per tant, aquesta primera crono per equips passarà pels llocs més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Més que buscar el rendiment esportiu, el que buscarà és mostrar-se com un aparador al món. I això és el que tindrem. Serà una etapa turística, una etapa comercial. Sí que és cert que després hi ha l'al·licient esportiu, que en l'ascensió a Montjuïc no es comptaran... És a dir, serà una crono per equips. La classificació que tindrem al final del dia serà per equips. Aquest equip ha quedat primer, aquest segon, aquest tercer, amb aquestes diferències de temps. Però els temps individuals que comptabilitzaran, i això sí que és novetat, seran d'un en un. És a dir, si l'UAE fa un temps de 28 minuts clavats, però el primer que arriba és Pogacar amb 28 minuts clavats, el seu segon company d'equip arriba a 15 segons, li computaran aquests 15 segons menys. És a dir, tothom... Aquí entrarà una estratègia d'equip diferent a les crones per equips convencionals. Per tant, aquí sí que novetat. La segona etapa, Tarragona-Barcelona, resseguint part del litoral, passant per Vegas, finalment no s'entrarà a Barcelona per Vallvidrera per la pesta porcina. Aquest era la gran novetat, era el gran al·licient. Sí que hi haurà el circuit final a Montjuïc, que no és l'habitual de la Volta a Catalunya, serà una miqueta més dur, i la tercera sortirà de Granollers i enfilarà cap amunt, creuarà Osona, anirà a buscar el Ripollès, cap a la Collada de Toses i s'acabarà als Angles, que no és un port d'aquests grans noms dels Pirineus, però bé, ja tindrem Muntanyol el tercer dia.
Teniu previst d'anar a carretera, a peu de carretera, a veure aquestes tres etapes, Olga?
Home, jo a Montjuïc hi aniré segur, perquè és un emplaçament, ara l'Isaac ha anomenat la Volta a Catalunya, no? És un emplaçament ciclista, no? Amb ADN també de ciclisme català, i és un lloc fantàstic també per veure passar els ciclistes, i a Montjuïc segurament sí que estaré per allà.
Tu, Xavi?
Jo et confirmo, a part de que, com ja t'ha dit abans l'Isaac, les prèvies aquestes estan sent bastant, bastant intenses, i a més avui segur que l'Isaac ficarà la informació aquesta d'última d'avui, que dos catalans han entrat al podi del Campionat d'Espanya. Només és una tonteria, però ja l'equip, en aquest cas el que en diem l'equip Pinarello o l'equip Q, ja estaven tornant tots cap a casa i ja s'estaven posant tots en modo Tour de França. És a dir que són coses que es van aquí sumant i sumant i sumant. I jo sí que et puc confirmar que, a part de baixar tots els dies d'aquesta setmana que arrenquem demà, el diumenge farem una mica de grupet i anirem per la zona de Vilanova i la Geltrú, una cosa d'aquestes, perquè també al final tota la gent del meu entorn també els hi ve molta ganes de veure els ciclistes des de la carretera i sobretot de viure el que és una de les coses que també engresquen tant a la gent, que és la caravana.
La caravana que va abans, que això és una... jo quan vaig tenir l'oportunitat, no he anat tan segur tantes vegades com vosaltres a veure etapes del Tour, però és una cosa que recordo que em va impactar molt. En una etapa que vaig anar als Pirineus i, ostres, la caravana, que és llarga, que ja està estona, i que t'he entretingut i et fa l'espera molt més amena, no? I després, òbviament, doncs, a veure els corredors com passen i que és un luxe poder tenir a Pogacar, a Vingegaard, tots els grans del ciclisme als carrers de casa nostra.
Informació de servei, David, la caravana, per aquells que ens escoltin, passa 2 hores abans de l'etapa,
Sí, ho dic també perquè això és important, clar, sobretot a la muntanya, la gent hi va molt de temps perquè tanquen carreteres i, per tant, si no vas amb molta previsió, et quedes sense un bon lloc per veure l'etapa. En el cas de Barcelona, això serà diferent, no entenc, Isaac, perquè, clar, això sí que accepta la part final, que entenc que serà un recinte tancat, i no sé si tothom hi podrà entrar, del públic en general, sí que als carrers de Barcelona la gent podrà sortir tranquil·lament al carrer per veure passar els equips.
Sí, no, i ara estava mirant horaris de la caravana. La caravana per Montjuïc passarà com 1 hora i mitja abans, clar, va lenta, però farà només una volta. De les 3 voltes que hi ha al circuit de Montjuïc, només en farà una, la caravana. És a dir que la gent no es pensa que els veuran a passar 3 vegades per allà.
Per cert, això que explicava l'Isaac, del tema de la crono per equips, amb aquest asterisc que ens ha comentat, és a dir, que la classificació de l'etapa es basarà en el temps del primer corredor quan arribi cada equip, però el temps de la general es registrarà de manera individual. Us agrada aquest nou sistema? Crec que el Tour d'Auvergne, el que era abans el Dauphiné Libéré, ja es va fer d'aquesta manera ara fa unes setmanes. Olga, com ho veus?
A mi m'agrada perquè això implica que, a banda de que els corredors hagin de coordinar-se entre ells, no? Perquè la contrarellotge per equips és una disciplina molt, molt tècnica, no? que implica, doncs, que hi hagi molta coordinació, no? entre els corredors, etc., posició aerodinàmica de tots els ciclistes, fa que hi hagi un punt més d'estratègia, no? Han de decidir qui serà, no? aquest últim corredor, que serà el que marqui el temps. I potser aquest corredor el que haurà de guardar una mica més de forces, no? durant la resta de la contrarellotge, per tant, li dona un punt més d'estratègia que crec que ho pot fer un pèl més atractiu. I a més, en el cas de Montjuïc, clar, com acaba amb una rampa, diguem, la contrarrellotge, doncs això encara li donarà més al·licient.
És a dir, veurem segurament Pogacar atacant, no? En aquella rampa final, no? És probable.
Podria ser, depèn de com ho gestioni l'equip, vés a saber.
Aquí serà interessant, Xavi, veure com cada equip gestiona pel bé del seu líder.
Correcte. Jo estic molt d'acord amb el que diu l'Olga. No obstant, per coses de feina, vaig estar parlant l'altre dia amb en Manolo Sainz i, bueno, clar, ja estem parlant de Manolo Sainz, que és, diguem, un dinosaure del ciclisme. Ell deia que aquí ja es perdia tota l'essència de lo que és la contrarrellotge per equips, no? Bueno, a mi també m'agrada molt tot això que ha dit l'Olga, de l'estratègia, de saber moure molt bé els peons. Però, clar, després diguem que és una contrarrellotge per equips, però no sé, està agafat una mica amb pinces, però sí que és veritat que perquè, a part de que sigui la meva feina, doncs m'ho vaig mirar a lo que era l'antic criterium del Dauphiné, a mi sí que em va agradar. Però, clar, al final sabrem que els primers que arribaran de cada equip serà Vingegaard, serà Pogacar a UAE, i poder fins i tot ens trobem que, si em permets l'expressió, es maten a pals entre Benepul i Lipovic, perquè, clar,
correcte.
Una guerra de galls.
A veure qui ha d'arribar primer, no? Sí, és una altra història, no? A veure si no queda definit en algun equip qui és el líder, doncs aquí potser sí que hi haurà batalla.
De fet, a Dauphiné, Ayuso i Esquilmose van arribar junts.
Sí.
Que normalment tots els equips arribaven d'un en un, No tots, però mira, aquí que hi ha dos galls. En resum, David, amb els invents que hi ha... Tots els esports han d'evolucionar, i amb els invents que no porten enlloc que hi ha en ciclisme aquests últims anys, això de les crones per equips em sembla el menor dels mals, i fins i tot el puc arribar a trobar positiu i interessant, com dèiem ara.
Això serà el primer dia, serà dissabte, i a més serà, com ja acostuma a passar en les primeres etapes quan són cronos, tant siguin individuals o per equips, serà amb una hora més de tarda, més al vespre. Crec que, si no recordo malament, el primer equip està previst que arribi al voltant de les 5:10 de la tarda, i que l'últim ho faci unes 2 hores després. Val? Per tant, tota l'activitat estarà concentrada poc abans de les 5 fins poc després de les 7 de la tarda. Per tant, són unes magnífiques per sortir a Barcelona al carrer i veure els ciclistes passar. Més enllà del Grand Depart, d'aquestes 3 primeres etapes, Isaac, dibuixem el recorregut, els grans moments d'aquest Tour 2026, que sobretot té els Pirineus molt aviat, perquè ja m'ha explicat que la tercera etapa, que surt des de Granollers, va cap als Angles, i per tant ja ens situem a les portes dels Pirineus.
Sí que és cert que entren ja els Pirineus i de fet els encaren ja, no és que els defugin per tornar-hi més tard, com deies, però hi ha pocs Pirineus, més enllà d'aquesta etapa final als Angles. Hi ha una etapa, crec que sona foix, que aquí no hi ha complicacions, l'anem més en Pau tampoc, i sí que és cert que el dia de Gavarnie és la gran etapa pirinenca, arriba molt d'hora, és tot just a la 6a etapa, i home, aquest dia es puja a Spen, es puja al Tourmalet, i al final a Gavarnie, que és un port molt llarg, però amb un percentatge mitjà que no arriba al 4%. És a dir que no, jo crec que els Pirineus, lògicament, en aquesta edició no marcaran grans diferències. Després hi ha un pas pel Massís Central, hi ha un pas pels Vosges. Aquí, sobretot, ja començarem a veure finals importants, podríem començar a veure diferències importants, però, sobretot, tot s'hauria de decidir l'última setmana als Alps. Jo crec que veient el que va passar l'any passat, que la segona setmana Pogacar ja havia decidit el Tour de França, aquest any la direcció de la cursa ha volgut concentrar tota l'emoció a la part final. Amb 2 dies consecutius pujant a l'Alpe d'Huez, això sí que és una novetat històrica, l'antepenúltim i el penúltim dia s'acaba a l'Alpe d'Huez, pujant per vessants diferents, i l'últim dia ja el passeig triomfal a París.
A mi, sobretot, ja em direu com ho veieu vosaltres, em crida molt l'atenció les dues pujades a l'Alpe d'Huez, òbviament, però sobretot que l'última pujada sigui la penúltima etapa. Això fa una mica de Vuelta, la Vuelta ho acostuma a fer, no?, aquella etapa forta, dura, a la penúltima etapa, i després, doncs, al final, amb l'etapa, diguem-ne, que és el passeig del campió, no? Però jo no sé si el Tour ho havia fet d'aquesta manera tan bèstia, no?, un Alpe d'Huez a la penúltima etapa, Olga.
Jo diria... Ara mateix no ho recordo, O sigui, no he revisat les 121, les 120 edicions, però no recordo que el Tour hagi proposat una cosa d'aquest tipus. Però donant-li voltes també, perquè clar, el Tour també fa el recorregut pensant en la seva pròpia estratègia esportiva, no? Pensant que hi hagi batalla fins al final, no? Que hi hagi competitivitat fins al final i que hi hagi emoció també, no? I clar, jo crec que també han apostat per aquestes per l'etapa 19 i 20 amb l'Alpe d'Huez, perquè segurament preveuen que hi haurà molta igualtat, potser, durant tot el Tour, i pot ser una bona manera que allà rebenti la carrera, o almenys que hi hagin oportunitats, no?, perquè algun corredor pugui fer l'últim intent, no?, per desbancar a Pogacar, que és el gran favorit.
Mantenir l'atenció fins al final, que evidentment per qualsevol esdeveniment esportiu és l'objectiu si vols mantenir la gent connectada, no? A sí. Tu, Xavi, t'agrada el recorregut d'aquest any?
Sí, a mi sí que m'agrada. I la veritat és que em té amb molta trempera. A mi m'agradaria... Si em permets, David, sí. Hi ha diverses coses que m'agradaria que tinguéssim en compte, només perquè jo procuro ser molt empàtic amb tot, i jo entenc que, per exemple, sobretot els barcelonins estan veient aquí que se'ls hi acosta un tsunami, i jo els puc arribar a entendre. A mi m'agrada molt el ciclisme, però també m'atabala molt quan es munten tots aquests shows i queda tot com en aquest cas quedarà la ciutat molt bloquejada, no? Però abans el Isaac ha dit una cosa molt important, crec que serà un dels millors aparadors que tindrem ja no només els barcelonins, sinó que els catalans, i que entenc que poder tindran aquí uns dies una mica caòtics, però que valen molt la pena. Almenys perquè, a més, jo estic convençut de que aquesta gran part deixarà una petjada aquí a Catalunya i a Barcelona que els dos més viejos del lugar, doncs ens en podrem en recordar sempre.
Segur, no? Podrem dir que hi viérem, no? Que hi vam poder ser, correcte. I que vam poder viure en directe.
I l'altre, perquè veiem aquí de la importància de l'event, a part de que, bueno, tothom pot dir, no?, que és el tercer event mundial més gran de tots, darrere dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol que s'està disputant, però amb la peculiaritat de que se celebra cada any. És a dir que, bueno, diguem que el podríem posar quasi en primera posició, no? Però hi ha una cosa que també m'agradaria que es tingués present, que és tota aquesta logística que la gent no veu, perquè ara aquí nosaltres estem parlant de que vali el dijous, hi haurà la gran presentació dels equips, que serà també un altre gran aparador, perquè tothom ja està pendent, que hi haurà un xup-xup on el divendres la gent, doncs, sobretot els més apassionats i que ens agrada més, doncs estarem molt, molt encesos, però només perquè veiem aquí tot una mica, els equips ara estan ja, el dimarts ja arriben a tot el que seria Catalunya. Alguns ja han llogat el circuit de Catalunya, d'altres estan buscant zones per poder fer aquest tipus d'entrenaments tan específics que comentava abans tant l'Olga com l'Isaac de la peculiaritat de la crono per equips, no? Vull dir que hi ha una logística darrere que, per exemple, el divendres jo estava parlant amb un dels grans auxiliars que durant molts anys va estar amb diferents equips World Tour, que ara ja ho ha deixat per temes, bueno, familiars, perquè al final és una bogeria viure la dinàmica d'un equip professional. I ell mateix m'ho va dir, diu és que no els envejo, perquè ara en aquests moments estaria jo als service schools controlant tot el material per poder ja començar a viatjar cap a Barcelona, no? Això és una cosa que podríem encara explicar moltes més coses, però que s'ha arribat un moment que hi ha tant control tecnològic, està tot tan mil·limetrat i tot tan seguit, que per això suposo que quan es veu o s'aconsegueix una victòria la gent es torna boja. Pensa que la majoria dels equips tenen clar que només hi hauran 6 etapes que podran poder alguns altres equips fora del que és Visma, UAE, Lidl Trek, Red Bull, és a dir, els grans equips, doncs, podran aconseguir victòries.
Sis, eh? Només 6. És a dir, l'espai pels petits són 6 etapes, caram.
Sí.
De 20 i quantes són 20...
Una.
21. Puf, imagina't. Imagina't.
Imagina't.
I tot està estudiat i evidentment, normalment, les coses són així.
Bé. A mi m'agradaria afegir un apunt, David, si puc.
Sí, i tant.
En respecte al que estava comentant el Xavi, de que és un gran esdeveniment i que serà i que deixarà una petjada, no?, sobretot a Catalunya, no?, aquest Tour de França. Jo tinc un petit però, que és que m'hagués agradat que aquestes etapes haguessin estat reproduïbles després per un cicloturista, no? O sigui, són etapes que després, a nivell... Si tu com a cicloturista vols venir a pedalar per Catalunya, són etapes difícilment reproduïbles, no? I això és un petit però que crec que es podia haver aprofitat d'una altra manera també, però bé...
Ben vist, perquè el ciclisme, una de les coses que té és precisament el ciclista amateur, no?, amb aquesta voluntat, doncs, de resseguir el que fan els ciclistes professionals, no? I per tant, bé, és un tema interessant el que apunta l'Olga. Molt bé, vaig a noms propis molt, molt ràpidament. Pogacar, està tot dit de Pogacar, però crec que és interessant, Isaac, que repassis tot el que ha guanyat en aquest 2026 per deixar ben clar com arriba la bèstia.
Ho ha guanyat tot el que ha disputat, excepte la Paris-Roubaix, te'n recordes que la
narràvem aquí en directe? Sí, mira, vam fer l'aposta aquí al Tot Gira, perquè ens queia molt bé d'horari, dic, ostres, farem la Paris-Roubaix, enviarem a l'Isaac, escolta'm, també ho vam disfrutar perquè vam explicar com és una Paris-Roubaix, i ens va sortir malament perquè aquell dia precisament se li va escapar la victòria, l'única victòria que se li ha escapat, eh?
Sí, que va guanyar Wout van Aert, que justament no serà en aquest Tour. Va guanyar l'Estrada Bianca, la Milà-San Remo, Tour de Flandes, segona Roubaix, primer a Lieja, i després ja proves per etapes, el Tour de Romandia, primer també, amb un munt d'etapes guanyades, i la Volta a Suïssa. És a dir que aquestes li faltaven al seu palmarès, però és que, a diferència de Vingegaard, que potser ha competit més dies, Pogacar ha seleccionat més, però ha estat en mode killer total.
Pregunta directa a tots tres. Algú li pot fer ombra a Pogacar en aquest Tour? Xavi.
Crec que enguany no. Però, cuidado, hem de tenir diferents coses a altres aspectes. Un, i això ja t'ho puc dir perquè treballo per una marca que el patrocina, està completament blindat i saps perfectament doncs, que hi ha un, que durant 21 dies, que són més, perquè al final són quasi 4 setmanes, poden haver-hi malalties, caigudes, mil coses, i és part de, del ciclisme. És a dir, aquesta setmana, i això ho sap perfectament l'Isaac, jo estava preparant un event amb en Pello Bilbao i es va anul·lar perquè bueno, està malalt. I al final aquí la salut també, també hi, ho marca, no? Però en aquests moments, si tot va bé, jo crec que no.
Mm. Olga, igual?
Jo penso el mateix. A més, tindrà un... també un... tot i que després Pogacar va sol, eh? Vull dir, quan aquell dia que se li gira i ataca 70 quilòmetres de meta, però té un molt bon equip. No tindrà el Marc Soler en aquesta ocasió, però tindrà Isaac del Toro. I si Isaac del Toro està amb la forma que també ha demostrat aquesta temporada, pot ser el gran escuder de Pogacar per aconseguir aquest cinquè Tour de França.
Tu, Isaac, suposo que igual, no? Com ells.
Sí, és curiós, perquè ja ho deia al inici, crec que aquest any tindrà els rivals més forts que haurà tingut mai, però és que ell cada any es supera, cada any està millor i encara segueix en aquesta línia ascendent. Per tant, Pogacar jo crec que és clar favorit. I afegir una cosa que abans deia el Xavi, pensant en això de les malalties, i crec que jo no ho he llegit enlloc, no sé si ha transcendit públicament, però l'any passat que Pogacar va sentenciar el Tour a la segona setmana i a la tercera tothom deia està cansat, està agobiat, està fins als nassos d'atendre la premsa. L'any passat, a la tercera setmana, Pogacar va estar malalt. Va estar bastant malalt. I d'aquí el seu rendiment, que no fos tan espectacular.
Sí, sí, una malaltia tu pel canviar tot. Això, evidentment, són els imponderables. O una caiguda. Una caiguda, també. És a dir, que coses en passen. Per tant...
I dintre d'aquests variables que comentava l'Isaac i que deies perfectament tu, David, aviam, no crec que li afecti, perquè tots els, i sobretot els ciclistes saben que és part de la seva feina, però la caiguda de la seva parella, que va ser una caiguda dura... no sé si li ha pogut afectar o no, perquè al final ells sí que tenen una... És a dir, estan molt compenetrats i no sé si li ha arribat a afectar.
Xavi, ha fet l'última concentració Pogacar, que l'havia de fer en altura i, no, i va dir que ho deixava per estar al costat d'Urska?
Jo crec que no l'ha feta. És a dir, ha estat donant el recolzament i ajudant a la recuperació de la seva parella. És clar, és a dir, això és una cosa que també... sembla que no, semblen tonteries, però al final són coses que afecten. És a dir, això és a dir, està tot tan controlat i està tot tan teledirigit, és telemetria pura i dura. És, no, que també és una de les coses que a mi hi ha vegades que no m'acaba d'agradar, perquè jo era d'aquells que a mi m'agradaven aquells atacs suïcides i que, bueno, que suerte, no?, com diuen allà, no? I de vegades sortia i de vegades no. I ara això cada vegada, pues, com que està tot tan controlat, no passa, no? Mm. Però també és una cosa que poder val la pena tenir-ho en compte. Però l'any passat me'n recordo perfectament el Tour de França, que jo vaig anar per diferents coses, i una d'aquelles era perquè volíem fer que firmés unes botes i coses d'aquestes directament al dintre de l'equip, tant el que porta la comunicació com en Machina, em va dir demana'm el que vulguis, però de Tadej no.
Bé, així mateix. Doncs Pogacar, evidentment, grandíssim favorit per no només guanyar, sinó per fer el seu cinquè Tour, entrar en aquest grup de selecte d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain, i segurament molta gent dona per fet que en farà més de 5. Molt ràpidament, Isaac, Vingegaard, no arriba pas malament, ha fet giro, no. És veritat, caldrà veure com això es nota físicament. Hi ha gent fins i tot que pot pensar que fer el giro li ha anat bé per anar al Tour, però bé, queda el dubte si serà millor Jonas Vingegaard que el d'anys anteriors.
Mira, el seu propi equip considera que li va millor fer una gran volta, és a dir, fer-ne dues, que a la segona arriba millor. Això van comprovar l'any que va fer Tour i Vuelta, que la Vuelta estava tenint millors números, millors dades de rendiment que no pas al Tour de França, per tant dedueixen que aquest any fent giro i Tour el Tour també arribarà millor. Ell està tenint uns números excepcionals, no els havia tingut mai. I un detall, ell va fer volta a Catalunya, si ho recordeu, i es va quedar després una setmana per Catalunya de turisme amb la seva família. Li agrada molt Catalunya. Aquesta setmana ja ha estat per aquí. El Xavi deia que a partir de dimarts, doncs ell ja, a títol individual, ja està per Catalunya reconeixent la zona de Vegas, per exemple. Bé, s'hi troba a gust, jo el veig més relaxat i a nivell físic està amb uns números excepcionals.
Vingegaard arriba bé i tot s'anima bé, moltes ganes de veure aquest francès, aquest jove francès que és el gran futur del ciclisme, no? I que per molt ja és present, Pol Sexas, que, Isaac, recordem-ho, i ho vam viure aquí en directe al Tot Gira, ja s'ha trobat amb Pogacar i Sexas no s'ha arronsat, eh?
No, podríem dir que li ha mirat els ulls.
És descarat, eh? És descarat.
Sí. Ha mirat els ulls a Pogacar i s'hi ha costat moltíssim. A base li ha faltat sempre una miqueta. Tampoc sabem si és que Pogacar regulava, jugava. Jo crec que no, eh? Però Pogacar sempre li sobra un puntet per tenir marge per això. Però sí que és cert que ha demostrat molt, eh? A l'Estrada de Bianca va estar molt a prop de Pogacar. I bé... Sense cap mena de dubte, és el gran al·licient d'aquest any, veure fins on arriba. No l'hem vist en una gran prova de 3 setmanes. Per tant, jo aquí sí que tinc més dubtes amb Seixas que no pas amb Vingegaard.
El veuríeu lluitant pel podi, el francès, Olga?
A mi... és una pregunta difícil, eh? Perquè sent la seva primera gran volta per etapes... A veure, jo entenc que si l'equip el porta és que han calculat que sí, perquè amb tanta expectació, no?, que hi ha hagut al seu voltant, no?, que fins i tot des d'institucions públiques franceses han demanat que participi, no?, al Tour de França, etc. Entenc que si el porten és perquè creuen que pot fer un molt bon paper. Però costa posicionar-se perquè és un nano molt jove i no ha corregut mai una 3 setmanes, no?, una prova d'aquest tipus i amb tota la pressió que tindrà. Jo no el veig, sincerament, en el podi. Sí que el veig fent un molt bon tour, però no el veig encara prou madur com per un podi.
Tu li veus, Xavi?
No. Se li farà llarg. Jo crec que fins i tot pot arribar a guanyar una etapa, perquè així, doncs, si em permets l'expressió, la torcida francesa, doncs, es tornarà boja. I si pot ser el 14 de juliol, doncs, encara tindrem...
Quina etapa tenim el 14 de juliol, Isaac?
Ara ho anava a buscar, eh?
Ho ha vist bé, això. Sí.
Orillac-le-Lioran. Orillac-le-Lioran és just després d'una jornada de descans.
Bueno, jo crec que pot, és a dir, pot arribar a donar espectacle, però si les dues feres, diguem que una encara és més ferotge que l'altra, que és Pogacar, doncs es posen al 200%, que al final tots sabem perfectament que el ciclisme dona voltes a l'astre sol, que seria el Tour de França, jo crec que en guanya encara no. Sí que serà una gran experiència per ell i crec que l'ajudarà de cara al futur. És descarat, que això amb 19 anys, si no ets descarat amb 19 anys, ja val més que et dediquis a jugar a les cartes, no a fer de ciclista professional, però jo crec que enguany se li pot arribar a fer una mica llarg.
Per cert, etapa del 14 de juliol, perdona, en Xavi, ara ho està mirant, etapa clàssica de 14 de juliol, és serrada, hi ha un, dos, tres, quatre posts de tercera, un segona, dos primeres no molt llargs, però bé, veurem.
Ja ho tens, perd temps abans, i aquí etapa per la fuga, a més després d'un dia de descans, per tant allà el tindràs
molt
a guanyar.
Per anar tancant, cosetes que vull tocar, resta de candidats al podi, Evenepoel, Isaac del Toro, Lipovic, si afegim algú més, algú diria algú més?
Ayuso, no?
Ayuso,
sí.
Ayuso.
Sí.
Algú... Pitcock, no ens descuidem de Pitcock.
A les ordres del Xavi Florencio, eh?
No, de l'Àlex.
No. Ai, de l'Àlex, perdona, de l'Àlex, tens raó, de l'Àlex Sanz, això mateix, de l'Àlex Sanz.
En Florencio té feina amb en... Bueno, un altre que també tindrà la fúria com a local, que és el
Lenny Martínez.
Exacte, el Lenny Martínez. També té feina el Xavi.
També té feina el Xavi. Molt bé, ja que parlem del Xavi Florencio, un director esportiu català, n'hi haurà dos, també l'Àlex Sanz. Catalans al Tour. Isaac, on tenim la llista?
Veurem, eh? El Marc Soler, abans ho deia l'Olga, no hi serà. Si el Xavi va veure l'etapa per Vilanova, doncs no l'hi tindran. El Roger Drià fa unes setmanes estava molt clar, molt coll avall, que sí que hi seria. De moment encara no hi ha el buit confirmat de l'equip Movistar. Per tant, el Roger, que és de Barcelona, amb els dubtes de si hi serà o no. I després hem de veure el Caja Rural, qui acaba portant. No hi ha llista oficial, jo aposto pel Joel Nicolau, per l'Abel Balderston, i a veure si ens en cau algun altre. Complicat, però a veure si el Jean Castellón, l'Àlex Molenar...
El Marcel Camproví no pot caure?
Ara qui anava, el Q36.5. El Marcel hi podria ser. Pel que tinc entès, és el primer suplent, però després d'haver guanyat el Campionat d'Espanya, potser el Xavi té més pistes, entre el Joel Nicolau i el Marcel, que ell coneix bé el que passa allà dins.
Campionat d'Espanya avui
no
de ciclisme...
No,
ja l'he sentit. Em dir que això volia avui acabar explicant això. Marcel Camproví, avui campió d'Espanya en ruta, i per tant una grandíssima notícia. Avui, en el que ha estat la seva primera victòria com a professional.
i aconseguir aquesta victòria en un cap de setmana espectacular amb la Mireia Benito. Ahir la vam sentir en directe al Tot Gira, guanyant la prova en ruta femenina i guanyant també la crono. Per tant, Isaac, boníssimes notícies del que ens ve amb el ciclisme català i amb el Marcel sent campió d'Espanya.
Sí, i en categories inferiors també molt bon paper, i amb el Marcel guanyant, amb el Joan Nicolau segon classificat. És a dir que les notícies són boníssimes, sí.
Molt bé, doncs tant de bo que puguem tenir més ciclistes catalans, Olga, que puguin ser al Tour i que ho facin bé, no?
Sí, i tant. Bé, el Tour i el Tour femení.
Això mateix, el Tour femení, que ja en parlarem.
No ens oblidem del Tour femení.
Que ja en parlarem, que tenim a la Paula Blasi, encara no confirmada 100%, però bé, tots donem per fer que hi serà i esperem que sent candidata a la victòria, clar que sí. Molt bé. Doncs escolteu, m'ha fet molta il·lusió poder parlar avui del Tour de França amb vosaltres, amb el Xavi Llobet, amb l'Isaac Vilalta i amb l'Olga Ábalos, que ens hem retrobat després de tants anys. Que disfruteu molt d'aquest gran de part, i nosaltres el Tot Gira ho explicarem en directe en un programa especial que estem preparant per dissabte que ve, en directe des del carrer, per viure en directe aquesta primera etapa, aquesta crono per equips. A tots tres, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, un plaer.
I abans de passar a l'humor dels minuts d'escombraria, faig un afegit del Tour de França, perquè, i per aquells que vulgueu més informació d'aquest Tour de França, us recomanem moltíssim que us feu amb un número especial de la Fosbury que acaben de treure, especial d'aquest Tour. Tinc el Roger Castillo, un dels responsables de la revista i del número que han tret, un monogràfic sobre la Gran Volta Francesa de 132 pàgines, on repassen la relació entre el nostre país i el Tour. Hola, Roger, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, David.
Ja podem aconseguir aquest número de la Fosbury dedicat al Tour, i que em sembla que és una peça de col·leccionista, tenint en compte el Tour que ens espera, el Tour de casa nostra.
El podeu aconseguir, si voleu, és tot vostre, diguéssim, és ben senzill, i sí, jo diria que la peça de col·leccionista s'adequa bastant a la idea d'aquesta revista, no? De poder-la gaudir, de poder acompanyar aquest Tour de França, anar-lo veient i anar fullejant, ara un tema, ara un altre, i anar descobrint coses del passat, del present i també, per què no, del futur.
Perquè el que expliqueu vosaltres és aquesta relació entre Catalunya i el Tour, i això ve de molts anys.
Sí, sí, ve de molt lluny, és divertit anar-ho descobrint i és divertit veure en quins àmbits hi ha aquesta relació, no? És a dir, pot ser des d'etapes, que això potser aquests dies tots més o menys doncs ho anem repassant a la nostra manera, també de protagonistes, no? Qui va ser el primer català que va córrer el Tour, qui va portar el mallot groc per primera vegada i única de moment fins ara, no? Són aquestes cosetes que intentem anar estirant del fil i anar també lligant-ho amb espais com Montjuïc, que evidentment aquest any, com ja havia passat en altres ocasions, torna a ser un lligam de Tour amb Barcelona i també de ciclisme en general amb arreu del món.
Catalunya sempre respost al Tour?
Sí, jo diria que sí. Jo diria que sempre que hi ha passat hi ha hagut una resposta popular bèstia. Hi ha hagut també interès dels aficionats des d'aquí anar a veure el Tour, no? Moltes vegades. Hi ha moltíssima gent que ho fa ara, però des de fa moltes dècades hi ha gent que es mobilitza a l'estiu, se l'organitza pràcticament, no podríem dir el mes de juliol, per intentar quadrar vacances, caps de setmana o dies lliures, i anar a veure el Tour, sobretot quan passa pels Pirineus. Crec que aquest lligam hi és, i en clau ciclista, no és que siguem la terra més brillant del ciclisme a nivell històric, però quan hem tingut figures o gent que ha destacat a partir d'un cert moment històric, tothom ha tingut el somni del Tour, no? És com un somni que marca carreres, poder-hi participar per alguns o poder guanyar una etapa per altres, evidentment lluitar per una general ja pels més escollits.
La pregunta important, on podem aconseguir aquest número especial de la Fosbury dedicat al Tour de França?
Mira, el trobareu a diverses llibreries, també xarxa de Bacus, que de vegades és senzill dir-ho perquè és més fàcil de localitzar a prop del teu poble o ciutat, també els bon preus esclats, i si voleu a fosbury.cat, a la botiga en línia, si algun lloc us ha fallat, doncs la compreu allà i us l'enviem a casa.
El Roger Castillo, que ens parla d'aquest número especial de la Fosbury del Tour, que val molt la pena, molt la pena. És ideal aquesta setmana buscar-lo, tenir-lo, i així ja anem fent boca del que ens espera a partir de dissabte aquí a Barcelona. Gràcies, Roger, que vagi molt bé i a disfrutar del Tour.
A vosaltres, gaudiu-lo molt.
Una pausa i tanquem programa amb els minuts d'escombraria.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Ho veus? L'Angie anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir...
Posarem llum?
A la foscor.
O com dir...
Aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
La P7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya. Tot gira amb David Clopés.
A l'europeu sub-19, Espanya està golejant Gales 7-0 al minut 89 de partit, per tant ja en temps afegit de pràcticament. Saïd Mechal ha acabat desqualificat al 5.000 de París, després d'anar al primer lloc... Al
Adel Mechal.
Saïd, el germà.
Ah, és el germà, Saïd
sí,
Mechal.
Sí, és el germà, Saïd Mechal. I al final, Duplantis es queda sense el rècord de món, ha fallat els 3 intents a 6-32, però gràcies a Movistar, que ens ha deixat sense poder veure el segon i el tercer intent, han acabat tallant la missió, per tant ens hem quedat sense veure-ho.
Arriben els minuts.
A Catalunya Ràdio arriben els minuts escombraria.
Bona tarda, Clopés, bona tarda a tothom, bona tarda als germans Mechal i bona tarda fins i tot a la gentussa, que es queixava perquè el mes de maig plovia i feia fred i no sé què passava. Gentussa, que sou gentussa, home, fot una calor que fa fàstic viure.
Doncs t'aconsello que no obris l'aplicació del temps del mòbil perquè hi ha dibuixets d'un sol espaterrant fins al final de la pantalla.
Francesc Mauri, què tal? Bona tarda, com estàs?
Doncs ja ho veieu, pendent de les altes temperatures que literalment fonen el país mentre em faig passar la calor de manera ecològica i sostenible.
Sobretot, això sí que ho tens,
perquè...
tu.
Evidentment, ja sabeu que no s'hi val posar l'aire condicionat a tot drap, com feu aquí a Catalunya Ràdio, les 24 hores del dia, perquè això dispara el consum d'electricitat i contribueix a la despesa
energètica. Aquí a Catalunya Ràdio no ho fem, això.
No, aquí a la ràdio no ens el deixen posar gaire fort, eh?
No, està capat.
Ara tinc calor jo, per exemple.
Doncs mira, el que podeu fer per combatre la calor aquí a la ràdio, o a casa, o al cotxe, els que estigueu escoltant des de la carretera, és anar més lleugerets de roba. Vinga, sí. Clubers, camps, samarretes a fora, va, que això, tot això sobra.
No, a veure, Mauri.
Pantalons avall, camps, no. Vinga.
Ei, que ja sabem que tu ets partidari del nudisme, però a la feina no ho sé.
Anem traient els calçotets, nois, vinga.
Mauri, ah, no.
Bé, ara sí, Déu-n'hi-do, Clubers, eh? Ens hem d'adaptar al canvi climàtic. Deixem més aquí la ràdio, doncs.
És el micròfon, això, sí. Mauri.
Ah, d'acord. A més, aquí a la ràdio, doncs, no us veu ningú. Jo ara mateix, doncs, vaig ben conill. I tret de vosaltres, ningú està notant.
Hòstia, nens, sí que van pilotes, eh? És que la taula m'ho tapava, però ara m'he assomado.
Repassem ara les temperatures màximes del dia, amb els 54 graus de Vilabruta de baix, els 52 a la Pobla de Bafomat i també a Sant Bernat l'Escrot, i 50 graus a la Truja del Vallès i a Santa Latrina d'Aro.
Gràcies per la informació, Mauri.
Ja i acabem amb aquesta fotografia que ens envia un espectador, en Joan Serra, Camp de la Creu, de 86 anys, que en aquesta imatge, doncs, ens mostra com es fa passar la calor completament nu, amb de quatre grapes, amb dos calipos de cola a la boca i un ventilador que li ve del darrere. Això és molt important, perquè recordem, és important equilibrar la temperatura corporal.
Gràcies, Mauri, ja està, ens ha quedat clar. Gràcies i fins una altra. Vinga, va, parlem de l'actualitat esportiva del cap de setmana.
Mientras sigo preocupado por las tascas de rescate de Venezuela y preocupado por la implicación de las...
¿De qué?
Espera, que no trobo la P. Aquí, del PNV, en el caso del rescate de tubos reunidos, el Mundial de Fútbol me sigue dando dolor de cabeza por culpa del leclac.
Com estàs, Minguella? Bona tarda.
Bueno, pues aquí començant l'article pel Món Deportivo d'aquesta setmana entrant.
Sí. Bueno, es provoca gent lac, eh, el Mundial?
Oh, no sé ni quin dia estem, maco. Estic intentant aquí seguir el màxim número de partits, però, per veure si detecto una pirita dulce, del mercat, pel júnior i tal. Però, hòstia, que amb aquest jurany no hi ha aquí el segon...
Que t'has adormit, Minguella.
Minguella! Minguella, home!
Minguella!
Minguella!
Por no olvidar lo del sur del Líbano que pone en jaque el tratado de paz entre...
Serà bueno, complicat. És igual, és que... Sí, deixem-ho estar.
Bueno, deixem-ho, que descansi, pobra Minguella. A veure si es recupera, ara que els horaris no seran tan complicats.
¿Dónde estoy? Estoy en Cabo Verde. Guau. Hombre, Rafael Agarrá.
Crec que està somiant.
Vamos a l'hotel, Rafael.
Deixem-ho estar,
Està somiant.
Bé, parlem de l'actualitat del cap de setmana, perquè el Mundial de Futbol entra a la fase d'eliminatòries.
Els minuts escombraria.
¿Tú no quieres quejar España? ¿Qué vas a donde sean los jugadores? A España te importa una nariz. Por eso la fuente se ha equivocado.
Dale de una vez.
Bé, unes eliminatòries de setzens de final que comencen aquest mateix... Ara raia pel Bielsa, eh? Comencen aquest mateix vespre amb el partit entre les seleccions de Canadà i de Sud-àfrica.
Un partit
de
realment, sí.
Mira, ara són els himnes, tu. Ara són l'himne de Sud-àfrica.
A ver, ponlo.
L'himne de Sud-àfrica el podem posar?
Sí, a ver.
Sí, de son mundial, Marcel Turó. Ara, mira.
Per cert, Andrés Iniesta, bona tarda.
Buenas tardes. La verdad que un partidazo. Espera, calla, que te calles.
No parla ningú.
Canten
els jugadors de Sud-àfrica, els Bafana, estan cantant.
Miraràs, Andrés, aquest partit, aquest Sud-àfrica-Canadà, el miraràs o què?
Bueno, la verdad es que es muy duro, pero creo que lo voy a ver.
Tens alguna preferència?
No, el silencio, a lo mejor. No,
una preferència pel Sud-Àfrica-Canadà, vull dir, pel partit. Qui vols que guanyi?
Bueno, a lo mejor Sud-Àfrica por lo del Mundial d'España.
Deus tenir molt bons records, eh?
Sí.
Què és el que més recordes d'aquella final a Sud-Àfrica que la selecció espanyola va guanyar gràcies al teu gol? Què en recordes?
Bueno, sobre todo la tristeza, ¿no?
Com?
Però si vas ser protagonista d'un moment històric, Andrés.
Sí, pero que no sé, la tristeza de saber que... Es que la felicidad... A ver, ¿cómo te lo diría? Que tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y te preguntan y...
Total, que avui, Andrés, vas a Sud-Àfrica. Ja
lo veré abriendo un buen vino, ¿vale? Y después también uno de los que hago yo.
Molt bé, gràcies. Va, avancem. Sí. Mira, sona la línia del Canadà, tu.
A ver, ponlo.
Mira com canten.
Mal.
No van gaire a la nota, per això.
No.
Por eso el de España está bien, porque como no tiene letra, pues...
Es difícil equivocar-se.
Molt bé.
La selecció, mira, la selecció amb més jugadors catalans, que aquest any és l'espanyola, no juga fins dijous i ho farà contra Àustria.
Vamos a follarnos a los canguros.
A veure, Paco Bullo, calma, per favor.
No, vamos. Ya verás qué saltos van a pegar, porque les daremos por el culo.
Paco Bullo, frena, sisplau.
Sisplau,
home. Le dispara el dardo.
No, déjame parar. No, es mi opinión, Josep, con respeto.
A veure, Paco, part del comentari que és de molt mal gust. No, sí. Per favor, no hi tornis. Estàs confonent Àustria amb Austràlia.
Exacte. Sí, no. Vamos a Cuenca, de un salto van a terminar, Josep.
Cállate. En serio, Paco, estoy pasando vergüenza hasta yo, de verdad.
Perdón.
Difícil.
Perdón.
Difícil.
No, espera. Me dicen, sí, me confundí, no es el canguro de Austria, son el perro ese que se agarra al árbol. Bacalao se llama.
Koala, Paco, no es muy de sí.
Pues menuda paliza le pegaremos al perro ese, karaoke.
Koala, Paco, i et repeteixo que el rival d'Espanya serà Àustria, no Austria.
Àustria, busca animals d'Àustria, home.
Situar-te, Àustria és el Pumer, home. Àustria és el país que va veure néixer, per exemple, Arnold Schwarzenegger, que, com tothom sap, és el germà gran de Paco Bullo.
No, vamos, eso es una difamación, No he visto en el móvil montajes falsos, nenes de este señor.
Memes.
Señor Seger, que... No, me lleva en brazos como si yo fuera su hijo, y no soy su hijo.
Val, doncs queda fet el...
Jugamos contra Àustria.
Ara, juguem amb Àustria.
Me dicen Àustria, ha fichado a la base del Madrid.
Com vols que fitxin ningú a Àustria? Alba és austríac.
Sí, hombre, que...
Aquí
yo soy de Argelia, hombre.
No, sortit d'aquí, si us plau. No anem per aquí.
Vamos a ver, ¿sabéis quién nació también en Àustria?
¿Qui? Javier Tebas, ¿qui va néixer?
Adolfo Hitler.
Senyor Tebas, si us plau.
Com a dato.
Marxi d'aquí.
Bé, estem arribant ja al final d'aquests minuts d'escombraria que avui hem fet a Edició Butxaca. Ja us prometo que la setmana que ve, dedicarem molt de temps, molt d'espai.
La setmana que ve, 6 hores.
6 hores de minuts d'escombraria. Va bé o no? I parlem del Tour de França. Crec que tindrem en Pau Cubarsí. El tinc aquí, en Pau Cubarsí, o no?
Sí, hola.
Pau. Què tal? Com estàs, Pau? Escolta, saps, Pau, que t'han triat millor... Han fet els periodistes del Mundial, que segueixen el Mundial, han triat l'11, diguem-ne, ideal d'aquesta fase de grups. Sí. I tu ets central titular, eh?
Ah, sí?
Sí, et fa il·lusió o no, Pau?
Molt bé, tio. Qui tinc al costat? Qui tinc?
Aquí tens Van Dijk, central dels Països Baixos.
Ja deia jo que la porta aquest segur que no, eh?
Sí, exacte.
És més dolent.
Pau, ara farem el butlletí amb les notícies amb la Gemma Bonet.
Home, la Gemma, m'agrada molt la Gemma, ho fa molt bé.
Mira, que et saluda la Gemma Bonet.
Hola, Pau, m'agrada molt sentir-te, i parlar amb tu.
Sí, ara és molt de matí, estic una mica adormit allà, a Chataniga, però bé.
T'agraden les notícies també, Pau, o no?
Sí, a mi les notícies m'agraden molt perquè ens diuen les coses que passen al món.
Tu ets més de l'Infocat.
Sí, a mi m'agradava molt quan el feia el Manel Elias. Sí, sí. Ja...
Efectivament, feia sí. L'infocar quan portava el cabell que semblava un pelotxo. Sí.
Molt bé.
Exacte.
Sí. En quin moment em va canviar el cabell,
Radical. Rússia.
Va, ja que estem informatius, Ostrell, dona pas al final. Vinga, digues adéu. Ostrell.
Va, pues ja està, adéu, ritme, fora, va.
Quiripipi! Vinga, adéu, gràcies a tots. Gran Xavi Espinosa, Carles Roig i Gerard Jubany. Tornem la setmana que ve, a les 11 de la mitjanit. Adéu!
A les 4 de la tarda, amb un tot gir especial, amb la primera etapa del Tour a Barcelona.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.